Ahir parlàvem d'avanços per part de IRB Lleida en un nou fàrmac per frenar l'Alzheimer. Després de 15 anys sense novetats, ahir en parlàvem, i avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui també és el Dia Internacional de la Pau. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, 21 de setembre, són les 12:20 minuts, hores d'ara. És que ho he hagut de mirar dues vegades i preguntar-li a l'Armando. I no, no, 18,3 graus a la ciutat de Lleida. Ara, a les 12:20 minuts, 18,3 graus a la ciutat de Lleida. Veieu com som una ciutat de contrastos? Això puja, baixa, en 4 dies, com el que diu. Que, per cert, ara li preguntaré a l'Armando, perquè l'estiu o s'acaba o està a punt d'acabar. No recordo mai si és 20, 21, 22 o 23. En fi, va, que buscarem aquesta previsió meteorològica. També repassarem tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem a Q2 Consultors per parlar dels temes dels nostres advocats. Avui parlarem també, estarà amb nosaltres l'alcaldessa d'Aitona, la Rosa Pujol. Amb ella parlarem d'una iniciativa que comença avui mateix i és el tenir un cotxe elèctric d'ús compartit per la gent d'Aitona. Durant 3 mesos estarà en marxa aquesta prova pilot per veure com funciona i, escolta, si va bé, doncs des de l'Ajuntament diuen que faran el que faci falta perquè aquesta història segueixi. En parlarem amb la Rosa Pujol, amb l'alcaldessa. I també, abans d'arribar a la una, parlarem amb el Joan Bellmunt, perquè amb ell començarem nova temporada i obrirem la finestra dels records. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, parlant doncs, de propostes del món de la gastronomia. I ja a 2:15, la nostra tertúlia dels polítics. Et torno a recordar el nostre número de WhatsApp, és el 664-526-180. Ja ho sé que de vegades quan el dic t'agafo que no tens on apuntar o no te'n recordes, però clar, recordar un número de mòbil és complicat, jo perquè el tinc apuntat aquí al davant. Jo el diré moltes vegades, perquè després vosaltres el memoritzeu i el feu anar, 664-526-180, perquè envieu missatges de veu, que és el que més m'agrada. Escolta la veu, però si no, missatge de text, 664-526-180. Marxem ara cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon
ara
dia,
sí,
bona hora.
Ara sí. Sí, abans de tot, sí. L'estiu quan acaba? O ja ha acabat?
L'estiu acaba demà. A les 21 hores i 21 minuts. Avui és el darrer dia complet d'estiu astronòmic.
Sí, ho sé, ho sé.
L'estiu climatològic, sí. Que és el real, ja va acabar el 31 d'agost.
Sí, sí, i tant. Bueno, aquesta setmana ha acabat del tot, ja.
El darrer dia de 30 graus. Sembla que potser no tornarem, però no es pot dir molt encara. Va ser el dia 15 de setembre, tot i que la mitjana està en 20, cap al 20 de setembre, però algun any hem arribat a tenir 30 graus a principis, els primers dies d'octubre.
Déu-n'hi-do.
No sé enguany, perquè estem molt amunt i avall, i en aquest moment s'estan desplomant les temperatures, i sembla que tocarien terra el dijous. Dijous encara podien davallar una mica més, sobretot les màximes. Ahir ja van tenir 26 graus, avui n'hi ha una màxima prevista de 24, en un cel de núvols i clarianes, pot caure alguna gota, ja han caigut aquesta matinada, gotes sueltes,
sí.
Poca cosa, pot haver algun ruixat cap al Perpinyeu durant la tarda, no es preveu a les comarques de Lleida aquests temporals que estan anunciats per la Mediterrània, de fet, ja a Mallorca hi ha registres de 80 litres, i a València, i a Castelló, i estan en alerta la façana costanera de Barcelona i Tarragona, de cara a demà i demà passat. Potser, diu Jou, seria el dia més ennuvolat a les comarques de Lleida i podria caure alguna pluja, però sobretot al sud, quan més a prop de la Mediterrània, pues, tot i que el centre de la perturbació se sentaria cap a Castelló, aquí podria arribar alguna escurrialla. Però en principi no sembla important. I la setmana pues, aniria passant i al final de setmana podria haver una remuntada de les temperatures sense arribar als 30 graus. Va. Però entre 26, 27, 28, com molt. I de moment pues núvols clarianes, aquest ambient fred de matinada, que avui ha arribat a 2 sota 0 ja al cap de Baqueira, a 2.400 metres, al de Portainé, 2.400, ha glaçat. Així, hi ha hagut alguna enfarinada, tenim constància d'alguna, a 2.500, pas de la casa, a les zones més altes, més aviat anecdòtica.
Bueno, anecdòtic, perquè a més encara que durant el dia faci fresca, puja per sota de,
sí,
per sobre de 0 i per
sobre
tant
de 10 i,
això
i
no queda.
A fondre.
Bueno, però és indicatiu ja, eh?
Sí, és indicatiu de que ja comença a arribar fred i encara de baixar, crec que tocarem terra al sol cap al dia dijous, que potser Lleida està prevista una màxima de 21, em sembla molt baixa, perquè el dia 15 van registrar 31. I que serien en uns quants dies, 10 graus menys, es notarà.
Sí,
en resistint
sí.
A canviar la màniga curta per llarga, a veure si aguanto dos dies més i podem arribar a Sant Miquel amb bon temps.
Sí, bueno, és veritat, la setmana vinent tenim dia festiu a la ciutat de Lleida, que és dimecres, el dia 29.
Exactament.
Al mes de maig ja tenim la tradició de que hi ha un temps relativament força inestable. Al mes de setembre també, perquè és tardor, és que és així.
La segona quinzena de setembre té registres importants de grans precipitacions, com el 26 de setembre de l'any 92 o l'aiguat de Balaguer, ara no sé si el dia exactament, 23, 24, 25 de setembre del 2016.
Uh-huh.
És a dir, que va ser molt violent i molt important, però són aiguats més aviat localitzats, no pluges generals. I ara esperem si dijous, la matinada, matí de dijous, pot caure alguna precipitació al sud de Lleida.
Armando, ja ho sé que això no és així de fàcil, ni hi ha aquestes previsions, però el tema de la gota freda que coneixíem abans, que ara es diu Dana,
sí.
Bueno, se'n veu alguna?
És que és la que tenim a sobre.
Ah.
Gota freda o Dana, que és depressió en altos nivells de l'atmosfera, vol dir que hi ha aire fred en aquest moment d'uns 20 sota zero a sobre de la península Ibèrica o cap a entre la península Ibèrica i les Balears. I aquesta és de moviments molt erràtics i molt difícils de preveure on pot arribar a ploure una quantitat molt important, però que és més aviat localitzada. Ahir, a Barcelona, vam caure 40 litres en un xàfec molt intens a Sants i 0,8 al Fabra o al Tibidabo.
Imagina't. 0,2.
És a dir, és tan localitzat que pot ploure a barris, a zones, i els altres no. D'ahir aquesta gran dificultat en la prevenció
i
en la previsió.
Sí, sí, sí. Molt bé, Armando, doncs escolta, divendres tornem a fer previsió de cap de setmana i a mig termini.
A veure com es presenta el cap de setmana i fins a Sant Miquel, si es pot esbrinar.
Clar que sí. Armando, cuida't força, una abraçada.
Fins demà, bona tarda.
Gràcies. I ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Clar, tu ara imagina't el difícil que és fer una previsió, és que ni les aplicacions de mòbil. Al barri de Sants, a Barcelona, 40 litres per metre quadrat i el Tibidabo 0,8. És que, clar, és que amb línia recta ja 3 quilòmetres o 5, ara no ho sé, però vull dir que és molt a prop. Per tant, és complicat, són precipitacions potents en poc temps i superlocalitzades. Per tant, cada vegada es fa més especialitzat i més específic això de fer la previsió meteorològica. En fi, va, busquem l'actualitat informativa, comencem parlant de successos, perquè la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la setmana passada un veí de Lleida mateix de 40 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla va observar a 6:15 de la tarda al carrer Maria Sauret un vehicle estacionat damunt de la vorera. Quan el conductor el volia retirar per evitar doncs, la denúncia, els agents es van adonar que de dins sortia una intensa olor de marihuana. La policia va registrar el vehicle i va localitzar una bossa amb 36,85 grams de cocaïna i 1.590 euros en bitllets i fraccionats. Davant els fets, els agents van arrestar l'home. També els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana un veí de la ciutat de 50 anys i nacionalitat sud-africana com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. A primera hora de la matinada de dissabte va saltar l'alarma en un bar de l'Avinguda Barcelona, de la capital del Segrià. Diverses patrulles van acudir al lloc i van apreciar la part posterior de l'establiment, que està envoltada d'una tanca metàl·lica, la porta del magatzem i un contenidor forçats. En accedir-hi, els agents van enxampar un home que tenia preparades ampolles d'alcohol que hauria sostret del magatzem, i davant els fets el van detenir. L'arrestat amb antecedents va passar davant el jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I també la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dissabte una veïna de la ciutat de 48 anys i nacionalitat espanyola per agredir una infermera al CUAP Prat de la Riba de la capital del Segrià. Diverses patrulles del cos van acudir a 3:45 de la tarda al centre sanitari després de rebre un avís. Una infermera va explicar als agents que una de les usuàries del centre l'hauria agredit després que, seguint el protocol Covid, no se li permetés l'accés a dins del CUAP per acompanyar un familiar seu. Segons la víctima, la dona va començar a cridar-la i va acabar agredint-la físicament, donant-li cops i empenyent-la. La dona va ser detinguda per la Guàrdia Urbana com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra un funcionari públic. I encara els agents rurals han hagut de denunciar una persona com a presumpte responsable de la col·locació d'esquers enverinats en una àrea privada de Casa de Verdú, a l'Urgell. El cos ha obert una investigació que ja venia de l'any 2019 arran de l'aparició de fauna morta en circumstàncies estranyes dins del vedat i les denúncies de veïns de la zona. Des d'aleshores, els agents rurals han pogut constatar que s'utilitzaven esquers amb un verí molt potent per eliminar la fauna competidora i depredadora de les espècies cinegètiques, en especial mamífers depredadors com ara la guineu. A la vegada, l'ús d'aquests esquers també ha provocat la mort d'ocells rapinyaires. Els agents rurals han traslladat les diligències d'investigació al jutjat de Cervera. I a la ciutat de Lleida, la Brigada d'Acció Immediata de l'Ajuntament de Lleida va actuar ahir dilluns a la tarda per retirar una pedra de grans dimensions a la vessant del turó de Gardeny que queda sobre el carrer Cos Gallón, que és justament on acaba el passeig de Ronda i arribaríem a la cruïlla amb rotonda de l'antiga carretera de Saragossa. Cap a les 3 de la tarda es va rebre un avís que alertava que aquesta roca estava solta i que corria perill de despreniment. L'actuació va quedar completada cap a les 6 de la tarda, que va requerir que la Guàrdia Urbana restringís 2 dels 3 carrils de trànsit en direcció al Pont Nou durant una mica més de 2 hores, i també es va tallar totalment el pas uns minuts en el moment de la retirada de la pedra, fet que va ocasionar algunes cues de vehicles. Després va quedar tallat el carril de la dreta, baixant sentit Pont Nou, un carril que, recordem, havia estat doncs més de 2 anys tallat i que lliure doncs ha estat uns mesos. Ara torna a estar tallat, espero que sigui per poc. A Lleida Ciutat, aquesta nit s'han cremat aproximadament una desena de contenidors de matinada al barri de Capont de Lleida. El foc i el fum han afectat la façana d'un edifici, un vehicle, el vidre d'una oficina i el magatzem d'un concessionari de cotxes, perquè ha estat a diferents punts. És una pràctica que ja comença a ser massa habitual i que no se'n parla prou, i que segurament la sanció deu ser tan baixa que no ajuda que la gent deixi de fer-ho. Si no, no s'explica. És a dir, ho haurem de preguntar. Quant costa cremar un contenidor? Quant costa, vull dir, a nivell de multa o de sanció? Dedueixo que deu de ser baixa, perquè si no, no s'entén que d'uns anys cap aquí, m'agradaria saber la xifra de contenidors que s'ha cremat a la ciutat de Lleida. Crec que ha de ser altíssima, altíssima. I el Departament de Salut ha comunicat avui dimarts que tenim a 7 pacients ingressats encara a les UCIs de Lleida per Covid-19, 2 menys que ahir. D'aquests, només 2, o dit d'una altra manera, dels 9 que hi havia ahir, 7 no estaven vacunats contra la Covid-19. De nou, 7 no estaven vacunats. El total de pacients hospitalitzats és de 30 al Pla de Lleida, un més que el dia anterior, i un al Pirineu, la mateixa xifra que en les darreres tres actualitzacions de dades els darrers tres dies. Pel que fa als nous contagis, Salut ha notificat 27 nous contagis a les comarques de Ponent i 3 a les de Muntanya, i la velocitat de propagació del virus ha pujat lleugerament al Pla i se situa per sobre de l'1,02. El Pirineu baixa una centèsima i se situa en 1,10. Per tant, tenim tota la província de Lleida per sobre de l'1. La RT i el risc de rebrot, el Pla de Lleida és de 132 punts, 6 més que el dia anterior, 6 punts, i 38 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, a la muntanya, on ha caigut 6 punts en les darreres 24 hores. Aquest és el panorama que tenim amb la Covid-19, hores d'ara, a la província de Lleida. Al territori, la UGT ha interposat aquest estiu 9 denúncies contra grans empreses del sector frutícola del Baix Segre per suposades irregularitats contra els treballadors temporers durant la campanya de la fruita. El secretari general del sindicat a Lleida, Xavier Perelló, ha matisat que es tracta de denúncies selectives, ja que a nivell personal n'han rebut moltes més perquè han atès 2.000 persones que no s'atrevien a denunciar. I el Segrià encarrega un estudi dels 26 polígons industrials de la comarca amb l'objectiu de reactivar l'ocupació. La diagnosi per detectar les potencialitats i mancances es farà durant l'últim trimestre d'aquest any 2021. I Lleida celebrarà la 25a festa de moros i cristians en un format reduït i amb aforament limitat als actes, però ja amb presencialitat. La capital del Segrià viurà el proper cap de setmana les ambaixades, l'entrada de gala i la tradicional batalla. I acabarem dient que el 7è Festival d'Astronomia del Montsec programa diferents activitats del 8 al 12 d'octubre i que el certamen vol contribuir a divulgar la ciència i a potenciar la zona com a destinació d'astroturisme. Per cert, algunes activitats, com per exemple la de veure el cel a la nit, tenen o està pràcticament tot ja reservat o pràcticament. Per tant, si voleu assistir a una d'aquestes activitats, doneu-se pressa perquè després ja baixaran les temperatures i serà força complicat. Fem una pausa, va, i de seguida marxem cap a Q2 Consultors.
Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde venía.
Tú lo has encontrado a él, o él a ti.
Mañana por la mañana averiguaré de quién es, ¿vale? Te lo prometo.
Ha perdido la cabeza.
La amistad puede durar para siempre.
Muy buen chico.
Basada en hechos reales.
Ellos me enseñaron el significado de la lealtad. Por eso Hachi será siempre mi héroe.
Siempre a tu lado, Hachiko. El sábado por la tarde, en 13.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja comença el nostre temps amb el nostre advocat. Recorda que marxem cap a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, però que tenen equips a Barcelona, Viella i a Balaguer, que els trobes a internet q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és pràctic i ràpid i és la millor manera, per jo crec que per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. A més, és fàcil, 973-28-28-18. Entre d'altres, trobem allí el nostre advocat, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Claro, jo tinc aquesta costum de dir el nostre advocat, eh? Ja tem... és com si el tinguéssim en propietat, però vaja, vull dir, és el que podem escoltar cada dimarts, bàsicament.
Deixem-ho amb un ús de fruit, amb un propietat sí. Encara no.
Josep Lluís Gómez, escolta, tema important el que parlarem avui és el tema dels patinets elèctrics. Segueixo pensant, i això ho dic com a persona convençuda, de que és una gran solució per la mobilitat urbana. Ara bé, el desgavell que hi ha a nivell de comunicació, de normatives, d'aplicació de les normatives segons la ciutat, segons la comunitat i segons el país, em sembla que no ajuda gens, perquè hores d'ara els patinets elèctrics estan, o sigui, existeixen com a, o sigui, legalment tenen la seva, no sé, les seves normes, les seves lleis, existeixen com a tal o estan encara inclosos dins d'alguna altra categoria?
No, sí que tenen...
Ja existeixen.
Existeix, i com tu bé dius, l'espai urbà d'un temps en aquesta part està envaït per aquests elements. I també cal distingir entre els patinets elèctrics pròpiament i deixant de banda, perquè tenen el seu règim a part, per exemple, les cadires elèctriques dels minusvàlids, les bicicletes, que tenen un altre règim diferent. I com tu dius, doncs, avui en dia són molt, molt nombrosos perquè bueno, tenen un cost relativament baix, tenen una comoditat, i la problemàtica que hi ha és que, bueno, que tenen una velocitat considerable i que ha suposat un major risc en aquests espais i que jo crec que ningú tenim una interioritzades una mica les normes, és a dir, no estàvem acostumats a conviure, i així com abans amb un peató, pues el peató té la seva velocitat i és relativament més fàcil pues evitar un accident, pues quan ve un patinet a certa velocitat això és molt més complicat. Uh-huh. I efectivament hi va haver una normativa parcial, molt parcial i molt petita, que es va renovar matèria de la normativa de tràfic al novembre de l'any 2020 i va entrar en vigor al 2021, però va regular molt poquet i remitia a les ordenances municipals, això vol dir que cada població tindrà la seva quan ho tingui, mm-hmm. perquè normalment solament ho tenen les grans poblacions i aquesta normativa municipal establirà el règim d'aspectes tan fonamentals com, per exemple, si tens la necessitat d'assegurança o no tens la necessitat d'assegurança, no? Mm-hmm. Aleshores tenim, i també caldria avisar de que de lo que és un patinet. Un patinet és aquell que estem parlant de vehicles d'una o de més rodes d'una sola plaça, això també vull dir, perquè no poden viatjar dos, que estan propulsats per motors elèctrics i que permeten arribar amb una velocitat de 6 a 25 quilòmetres. I dic això de 6 a 25 quilòmetres perquè si la màquina està preparada per superar aquesta velocitat, ja no estem davant d'un patinet, ja no estem davant d'aquests de vehicles, sinó que estaríem davant de lo que se considera un ciclomotor, que és un vehicle que té una velocitat de fins a 45 quilòmetres hora i que aquí ja fa falta, per exemple, un permís de conduir, que mm-hmm. no fa falta amb un patinet,
sí, és una altra categoria,
assegurança, ja. Mm-hmm. ja fa falta una sèrie de factors. Per tant, aquells patinets que agafem un patinet extra d'aquests que pot arribar tal, ojo, perquè això... d'aquests patinets, el primer que cal dir, és que són estrictament patinets, és que tenen una sèrie de vies prohibides. Se prohibeix amb aquests vehicles de mobilitat personal que circulen per la vorera, per de més zones peatonals, per travessies, autopistes, autovies, túnels urbans, etcètera, cosa que estem acostumats a veure per les nostres voreres habitualment aquests patinets. Algú dirà, és que no hi ha més joc, però és que està prohibida, ¿vale? I són, insisteixo, vehicles uniplaça. On el que hi viatge té que viatjar amb un casc i que tenen que complir, tot i que no és un vehicle, les normes de circulació igual que la resta de vehicles. És a dir, no puc anar amb una taxa d'alcohol superior a la legal, amb alcohol o qualsevol altra cosa, no puc fer anar mentre està en el mòbil, el que també diré és xocarà, no puc fer anar uns auriculars, clar, si faig anar uns auriculars no sento si algú m'està cridant o pitant o tal, vull dir, cosa que és contrària a tot el que estem veient habitualment, val? I tenim unes normes que hem de respectar, per exemple, en un pas de peatons, pues la preferència la tenen els peatons.
Sí.
On estan les variables i on està aquesta normativa municipal? amb l'edat mínima. Teòricament, suposo que a la llarga serà l'edat mínima de 16 anys, però menors de 16 anys en patinet, també déu-n'hi-do. Amb la velocitat que poden circular sempre en aquell límit de 25 km per hora, doncs cada població dirà que es pot circular a 10, a 20 o on sigui. A on s'aparque? Si ha de tindre assegurança obligatòria, perquè en ciutats com Barcelona sí que tenen aquesta assegurança obligatòria.
Clar, però això fixa't que és que no, jo ho he dit al principi, jo hi crec com a solució de la mobilitat urbana. Ara bé, ens ho han de posar una mica més fàcil als ciutadans, un, i dos, escolta, els brètols que n'hi ha, que van en patinet, doncs que els sancionen d'una vegada o que els persegueixin d'alguna vegada, perquè si no embruten tota la imatge del patinet elèctric. O sigui, hores d'ara a Lleida, per exemple, cal assegurança per portar no. patinet? No cal.
No cal assegurança. Lo qual, home, lo normal, lo desitjable seria que tard o d'hora hi hagués una normativa estatal uniforme,
clar.
Perquè, clar, el que està avui a Lleida, demà se'n va
clar.
a Cambrils.
No, i t'endús el patinet, clar, i tu el fas anar normal.
Aleshores, clar, vull dir, seria desitjable que amb aspecte d'això, com assegurança, com el cas, com l'edat, no sé, amb qüestions, si tu vols, podríem discutir si s'ha de portar milla o no s'ha de portar milla, bueno, podríem discutir-ho, no?
Uh-huh.
Però home, hi hauria aspectes que es demanaria això, perquè, clar, hi ha hagut una invasió de l'espai urbà per aquest element, i que, bueno, pues, de moment encara no hi hagi conflictes massa importants, però déu-n'hi-do, inclús, a veure, cada any hi ha l'estadística que ens diu que hi ha hagut persones mortes, clar.
Sí,
molt endeble, molt fràgil el personatge que està sobre el patinet.
Sí. En fi, mira, dels patinets és un tema que en seguirem parlant, però si teniu algun accident, algun problema amb un tema de patinet, 973-28-28-18, 973-28-28-18, acudos consultors saben de què parlen i a més t'entendran. Per tant, qualsevol problema que pugueu tenir, o és que, escolta, en volem tenir una casa, com ens protegim bé? Doncs truqueu al 973-28-28-18, acudos consultors, i us explicaran. Però vaja, del patinet en tornarem a parlar. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Sabeu que darrerament, i a més a mi m'agrada el tema de la mobilitat i la mobilitat elèctrica i les noves maneres de moure'ns a les ciutats, als municipis i entre ciutats, eh? Perquè tot això està canviant i no ens n'adonem, però realment sí que està canviant. És veritat que potser, i segons per les persones, no tan ràpid com ens agradaria, i d'altres, doncs molt més ràpid del que els agradaria, ja sabeu que això de ploure a gust de tothom és molt complicat, però sí que és veritat, i això és innegable, que la mobilitat ha de canviar, sobretot pel tema de la sostenibilitat i de la contaminació ja directament atmosfèrica. Per què et parlo de tot això avui? Doncs perquè avui es posa en marxa a Aitona, de fet l'Ajuntament d'Aitona, amb un acord amb Hyundai, posa en marxa un servei curiós i jo crec que és pioner i que es pot exportar a molts altres municipis. I és que des d'avui hi ha un cotxe elèctric a disposició de la gent d'Aitona, de manera gratuïta durant 3 mesos, i que el poden fer anar amb una sèrie de limitacions, però que el poden fer anar i simplement l'han de tornar a deixar al punt de recàrrega i, escolta, quan estigui recarregat ja està preparat per la propera persona. En fi, per parlar de tot plegat, que segur que ho sap més que jo, avui està amb nosaltres l'alcaldessa d'Aitona, la Rosa Pujol. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Home, bon dia.
Jo crec que el que esteu fent a Aitona és pioner, per entendre'ns que això... és pioner. A la gran ciutat ja s'està fent, però en petits municipis no s'havia fet mai.
Pues realment és una aposta que han fet el municipi d'Aitona per una mobilitat sostenible. Jo diria més una mobilitat pels pobles rurals, pels municipis petits. Però he de dir, com has comentat, que és gràcies a un conveni amb la casa Hyundai. Vull dir que sense ells no hauria estat possible. Ells han fet una aposta important per a aquests vehicles elèctrics i nosaltres ens hi hem sumat.
Clar.
Llavors, a Aitona, a partir d'avui, tenim un vehicle durant aquests mesos que podran utilitzar els veïns empadronats censats al nostre municipi de forma gratuïta. Es tracta de la modalitat car sharing, és a dir, un vehicle compartit elèctric, d'ús gratuït.
La veritat és que això del vehicle d'ús compartit, ens ho diuen fa 10 anys i haguéssim dit, no, impossible, cadascú tenim el nostre cotxe i ja està. Però això a les grans ciutats, a nivell internacional, és una cosa que ja fa un temps que està funcionant, i està funcionant força bé, i jo crec que tot radica en un canvi de mentalitat. És a dir, al final tenim un vehicle, la majoria de la gent, que el tenim aparcat, mort de riure, per entendre'ns, durant tota la setmana, si tenim la sort d'anar a treballar amb transport públic i caminant, i el cap de setmana el toquem, dius, home, potser mentre el tenim parat estaria bé que algú altre el pogués fer anar. És això el car sharing, el cotxe d'ús compartit. És una bona idea, només és un canvi de mentalitat.
Correcte, i més en municipis petits, no? Vull dir, parles d'un vehicle, a vegades és que la mateixa família, per desplaçar a la capital o per anar a un centre de salut, necessiten un segon vehicle, no? Si el primer l'ha agafat, per exemple, per anar a treballar. I aquesta és l'aposta que han fet des del nostre municipi, és a dir, que tots han de tindre accés a tot el que necessitem. S'ha ficat un punt de recarga, ficat per la mateixa casa Hyundai, i a partir d'aquí veurem la reacció que els nostres veïns faran en aquesta aposta que fem des de l'Ajuntament d'Aitona de disposar d'aquest vehicle elèctric 100% d'ús gratuït i, com dius, compartit, no? Perquè les grans ciutats sí i els municipis petits no. Pues tots hi hem de poder accedir. És una alternativa nova.
Alcaldessa, com funciona això? És a dir, primer, he de ser resident a Aitona.
Sí, primer has d'estar censat en patronat a Aitona i es reserva a través d'una aplicació mòbil que es diu Vive Hyundai, que l'usuari haurà d'instal·lar al seu telèfon. Llavors, allí t'hauràs de registrar introduint les dades sol·licitades, doncs, nom, cognoms, correu electrònic. A partir d'aquí, tu has de demanar els horaris que tu vols d'utilització del vehicle i hauràs d'enviar una selfie, una foto de les dues cares del carnet d'identitat, del carnet de conduir, i sobretot l'adreça, vull dir que el carnet de conduir o d'identitat ha de constar que estàs empadronat al municipi i, si no, un certificat d'empadronament actual. Aquest vehicle es pot utilitzar un màxim de 24 hores fent la reserva corresponent a través d'aquesta app i tu l'hauràs de tornar una altra vegada al punt on l'has agafat, que és un punt on tenim instal·lat aquest punt de recarga, que és a la carretera, a l'Avinguda 27 de gener.
Però múltiples vegades fins a sumar aquestes 24 hores, no en un dia?
No, a veure, tu un dia el pots agafar tot el dia sencer. Després pots esperar un altre dia i el pots agafar el dia següent, no?
Ah,
però
val.
Com a màxim lo pots utilitzar 24 hores seguides. Per exemple, jo puc anar a Barcelona, jo ara agafo, me dono d'alta l'aplicació, passo les meves dades i dic demà me'n vaig a Barcelona en el vehicle. I demà, abans de 24 hores, jo l'he de tornar. I després, des de l'Ajuntament, doncs aquest vehicle estarà desinfectat quan se deixa d'utilitzar i net. Això ho portarem des de l'Ajuntament d'Aitona.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs en 3 mesos tindreu el vehicle?
Sí, bueno, ara es la prova durant aquestes 3 mesos i després, en funció de les reaccions dels veïns i veiem utilitat, després decidirem a nivell municipal si continuem o no continuem en aquest vehicle.
Clar, això anava a preguntar.
És una prova i una aposta.
Això anava a preguntar. A mig termini ho veieu factible, seguir amb aquesta història?
A veure, jo faig una aposta per la mobilitat sostenible. Vull dir, a veure, anem cap a un país que ha de ser ecològic i jo crec que hem de fer una aposta dels ajuntaments. I penso, bueno, ara hem de veure com els veïns reaccionen,
clar,
no?
Clar.
Vull dir, estem acostumats, com has dit tu, que les grans ciutats se fa, doncs ara veurem el municipi petit què és el que passa.
Però crec que has posat un exemple al principi que és molt acertat, és veritat, una família que potser té un vehicle perquè només en necessita un i el fa anar, doncs, la persona que el necessita per anar a treballar.
Escolta, és que avui volem anar a Lleida a fer una gestió o al municipi del costat, doncs mira, tenim un vehicle, l'agafem, el fem anar l'estona que el necessitem i el tornem. És un bon ús, eh? Jo crec que se'n fa... Jo crec que aquest cotxe no el tindreu parat aquí, vaja, ni dues hores seguides, eh?
Bueno, pues ni parlarem d'aquí 3 mesos, no? Bueno,
pues escolta, parlem-ne, va, Rosa, d'aquí 3 mesos.
Molt bé.
Ara m'ho poso a l'agenda, en parlem i a veure com va aquesta prova pilota. Hem parlat
molt
amb
bé.
L'alcaldessa d'Aitona, la Rosa Pujol. Escolta, enhorabona per tirar endavant aquesta iniciativa, perquè a més em consta que això es va oferir a nivell de municipis i vosaltres vau ser dels primers a contestar, eh?
Correcte, sí.
Molt
és
bé.
És així.
Rosa, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens n'anem directes cap a la una i ja sabeu que els dimarts, cada 2 setmanes, doncs parlem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Com estàs? Com ha anat l'estiu? Dic, com ha anat l'estiu encara? Perquè l'Armando m'ha dit que l'estiu s'acaba demà a les 10.
Bueno, s'acaba a nivell oficial.
Sí, ja ho sé.
Això no vol dir que després pugui fer dies de calor, que segur que en farà.
Bueno, no ho sé, eh?
Sí, hi ha dies de tot. Hi ha anys que el setembre i octubre fa d'unidor les calors que fa, però bueno.
Déu-n'hi-do.
Sobretot la gent pagesa que cull les ametlles, amb les mosques de la calor, a vegades no podien ni treballar.
Escolta, t'has pogut moure una mica pel territori aquest estiu?
Sí, no massa, perquè malauradament els meus genolls ja fallen, ja no són el que eren ni molt menys. El temps és inexorable.
Pues un patinet, però, bueno, un patinet elèctric, Joan.
Sí, no, de moment quan això. Jo marcaria unes pauses aquí perquè és un perill que si no mos han atropellat encara és perquè d'un
no,
aviam, perquè jo... per la vorera, per tot arreu.
Estic totalment d'acord amb tu i ho he dit, eh? Jo hi crec amb el patinet elèctric com a solució de mobilitat, ara bé, amb unes normes, i jo crec que s'hauria de ser implacable, no? Ja que no veiem cotxes per les voreres, doncs tampoc hi hem de veure ni motos, ni bicis, ni patinets. Vull dir, això està clar.
No. I a més, mira, aquí mateix, a l'Avinguda Catalunya, passes a l'altre costat que tens verd els peatons, per tant, tenen aquell semàfor petit vermell.
Sí, no el deuen de veure.
I passen, tornen...
Sí, s'ha de vigilar però, molt.
Bueno, és igual, mira, l'important, jo he estat al poble uns dies, allí la mar de bé, la mar de tranquil, allí encara no hi ha la invasió dels patinets, me sembla que n'hi ha una en tot el poble. Veu? Imagina't, vull dir, és una altra dimensió.
Molt bé, Joan, escolta, aquesta temporada el que farem és tornar a obrir la finestra dels records, que és una finestra que ens porta a diferents èpoques i a diferents llocs i a diferents realitats de la província de Lleida.
Jo crec que sí, penso que val la pena. Vull dir, mira, per exemple, que més mateix i els mitjans de comunicació escrits se'n van fer ressò, però tampoc no massa, que se va produir, que això ja no vam parlar just al tancar el programa abans de l'estiu. S'ha produït el centenari de la barca de Burgeni,
sí,
que va naufragar amb els morts que hi va haver.
En vam parlar amb el Joan Ramon González, justament, l'endemà, el dia 13 de... Sí, és veritat, però això, jo n'havíem parlat amb tu 100 anys, ja.
100 anys, oui. I de coses d'aquestes n'hi ha molt. Podem parlar de la fira, que la setmana vinent és la fira de Lleida, la fira de Sant Miquel. Per tant, vull dir, sí, de coses i de records sempre n'hi ha. Què diguis, encertarem el que la gent vol escoltar? Doncs no ho sé, però nosaltres posem el nostre gra de sorra, perquè cada dia anem, o cada intervenció, anem aportant algun record d'aquestos que ja forma part del passat.
Escolta, si a la gent no li agrada una finestra, tranquils, que al cap de 2 setmanes se n'obre una altra, o sigui que...
Jo crec que sí, que a la gent els agrada, perquè hi ha hagut molta gent que diu, oh, vaig sentir això, vaig sentir allò, molt bé, m'agrada molt i tal, no? Per tant, són narracions breus d'un dia que aporta a la gent qualsevol realitat, no? Pues, i val la pena de conservar aquestes tradicions perquè és d'on venim, d'on pervenim i el que ens van llegar els nostres pares i padrins.
Doncs obrirem finestres del record aquesta nova temporada amb el Joan Bellmunt, que per cert, ara ja el proper dia ja et faré venir a la ràdio, Joan, que fa any i mig que no ens veiem.
Bueno, per cert, escolta, la setmana vinent és la fira de Sant Miquel.
Ah.
Per tant, és pont, això, no?
No, pont no en fem nosaltres, Joan. Nosaltres no en fem de pont. És festa el dimecres, però tu no et toques, que tu et toques els dimarts. O sigui que...
O sigui que no puc escapolir.
Volies fer pont?
Volia fer pont, però bueno.
Bueno, ja ho solucionarem, Joan. Doncs mira, cop de telèfon, ja ho solucionarem. Joan Bellmunt, escolta, encantat de tornar-te a escoltar i ens tornem a escoltar la setmana vinent.
pues una abraçada per a tots els oïdors i per tu de manera especial i, bueno, ens tornem a retrobar.
Molt bé. Amb el Joan Bellmunt obrirem la finestra dels records. Nosaltres que ja anem directes cap a la una de la tarda, ara arriben els serveis informatius de la cadena COPE i després al migdia de Lleida amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, parlarem de gastronomia i a dos quarts la tertúlia dels polítics. Els hi diré o els hi preguntaré, esteu d'acord en pujar un 4,8% la taxa de les escombreries? A veure què ens diuen aquí, a COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Tres días de erupción volcánica llevan en La Palma. Tres días viendo cómo su paisaje se modifica debido a este imprevisible fenómeno de la naturaleza que también les va a cambiar la vida. Sobre todo a esas personas que lo han perdido todo bajo los ríos de lava. Es el caso, por ejemplo, de César, del municipio del Paraíso, a menos de un kilómetro del volcán, que se ha quedado sin nada, sin su casa y sin la bodega que le había dejado su padre.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
César es uno de los vecinos que lo ha perdido absolutamente todo. Tras la explosión solo tuvo tiempo para coger a sus perros y salir corriendo de allí. Otros se afanan en salvar todo lo que pueden. Así están ahora mismo los vecinos de La Laguna, uno de los barrios de la localidad de Aridane, donde los desalojos han comenzado esta misma mañana. Nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros, ha sido precisamente testigo del inicio de esa evacuación.
Estoy en el municipio de La Laguna, en La Palma, y lo que veis detrás es un control de la Guardia Civil, porque este municipio está siendo desalojado en este momento. Solamente dejan entrar a los residentes de esas calles que tengo justo detrás a recoger algunos enseres, y vamos a intentar también que dejen entrar, bueno, a ver si nos dejan entrar a los de la prensa para ver qué es lo que está pasando justo ahí detrás en este momento. Pero como digo, los vecinos...
Pues Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que hoy van a estar allí sobre el terreno en la isla de La Palma haciendo la tarde de COPE y hablando además con los vecinos más afectados por la erupción volcánica. Ya son, por cierto, 166 las viviendas calcinadas y 300 negocios ganaderos y agrarios. 5.500 personas siguen desalojadas sin saber además cuándo van a volver a sus casas y en muchos casos también sin saber qué ha sido de ellas, si se han quemado o no. Mientras, la lluvia de ceniza se sigue extendiendo por toda la isla. Ya se pisa a 6 kilómetros de distancia del volcán. Y la tierra sigue temblando. Anoche se registró un temblor de casi 4 grados y esta mañana otro de 3. Ya son 9 las bocas por las que sale el magma. La cabeza de las dos grandes coladas que van monte abajo todavía no han llegado al mar. Su avance se ha ralentizado en las últimas horas, pero lo harán a lo largo del día de hoy. Y una de las dudas está en saber precisamente qué va a pasar cuando la lava entre en el mar. El magma caliente en contacto con el agua salada provoca una reacción química que puede derivar, por un lado, en explosiones y, por otro, en la emisión de gases que pueden generar una nube tóxica. Después, cuando el magma se enfría, se solidifica y acaba formando parte de la Tierra, como pasó precisamente en la erupción de 1971, cuando la isla de La Palma creció 2 kilómetros cuadrados. Pues así viene esta jornada, así viene este martes 21 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que contar a esta hora, noticias que contamos ya con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, es martes, último día del verano que nos deja a las puertas del otoño con una nueva dana que mantiene la alerta al litoral mediterráneo y a las Islas Baleares. Ya ha llegado, de hecho, al archipiélago. Cae desde luego con fuerza la lluvia en Pollensa, aunque la zona más afectada por ahora está en Alcudia, donde han descargado 100 litros por metro cuadrado en el camino de la Albufera y se han producido inundaciones y desprendimientos en carretera. Es una situación parecida, Pilar, a la que esta madrugada ya se ha vivido en la zona de Cartagena, en Murcia. Y fuentes jurídicas confirman a la cadena COPE la imputación de Arantxa González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El juez de Zaragoza, que investiga este caso, quiere que la exministra de Asuntos Asuntos Exteriores explique su llegada a nuestro país y por qué accedió sin pasaporte. Hay que recordar que la presencia de Gali para ser tratado en un hospital de Logroño desembocó en una grave crisis con Marruecos. Y la vuelta a la casi normalidad tras el confinamiento y las restricciones por el coronavirus no han mejorado las listas de espera en sanidad, muy al contrario, las han empeorado. En el informe COPE estamos contando que la media de espera para ser operado es de 5 meses, cuando antes de la pandemia era de 4. Para ver a un especialista, por ejemplo, la espera es de 99 días, cuando antes, por ejemplo, era de 88. Espero que tu, Pilar, en este caso, no te hayas visto afectada por ninguna de estas esperas. Y en la conferencia episcopal se ha presentado la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo domingo. Los obispos piden un sistema que normalice la migración legal y segura, basada en los derechos humanos, y fomentar una mayor cultura de la integración en la ciudadanía. Hoy, en el Día Internacional de la Paz, Cáritas insta a construir sociedades justas y pacíficas en África para lograr una recuperación equitativa y sostenible. Llaman los líderes africanos y europeos a abordar la injusticia social, fomentar la inclusión social y contribuir a una paz sostenible.
Y un apunte más, la demanda del mercado de teléfonos inteligentes plegables se va a triplicar en este año, en 2021, según diferentes analistas. Se trata de una tecnología muy innovadora y que poco a poco se irá democratizando porque va ganando en robustez y aporta además infinitas posibilidades. En una encuesta realizada por Samsung, 1 de cada 2 entrevistados apuestan por los foldables, como también se llaman, con los móviles del futuro. 9 de cada 10 compradores dicen que lo volverían a hacer, que lo volverían a comprar. Samsung comercializa desde hace algunos años estos smartphones con pantallas flexibles. Hasta la fecha, es la única empresa que ha sido capaz de hacerlo, aunque algunas otras han presentado proyectos similares o han anunciado que lo harán. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empieza la sexta jornada con el Getafe Atlético.
El empate del Barcelona en casa contra el Granada va a dar paso a una nueva jornada que empieza a las 7:30 con la visita del Atlético a Getafe. Están pendientes en el club de la sanción a Joao Félix esta temporada. El Atlético de Madrid ha visto ya 10 tarjetas amarillas por protestar. El Cholo Simeone cree que hay que mejorar esta faceta.
No, tenemos que mejorar absolutamente ese espacio que vos estás comentando, y no tengo ninguna duda que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral y evidentemente sí, a veces se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros.
En el Atlético de Madrid son bajas para esta tarde, Coque, Condogbia ahí, Lemar por lesión y Joao Félix por sanción. El Getafe tiene fuera por lesión a Vitolo, Arambarri, Cavaco, Sandro y Llanto. Hoy se juegan además 2 partidos a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. En Mediodía Cope nos vamos a la Isla de La Palma.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 7 minuts i mig per sobre de la 1. Hores d'ara per sobre dels 18 graus, però no massa, a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada marcada per la inestabilitat aquest dimarts a Lleida des de primera hora del matí, amb precipitacions que afectaven sobretot el Pirineu. Ja durant aquesta tarda es podran veure arreu del territori lleidatà. Pel que fa a les temperatures, les màximes amb pocs canvis. Avui arribem als 17 graus a Viella, 23 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 24 a Lleida o els 25 a Balaguer. Tot això amb vent variable i fluix amb predomini de la component nord. De cara a demà dimecres tornarem a parlar de cel ennuvolat i no descartarem xàfecs ocasionals i dispersos, especialment per la tarda. Les temperatures pujaran aquesta nit amb mínimes de 5 a 14 graus i demà màximes que arribaran als 21 graus a Viella, 25 a la Seu d'Urgell, 26 graus a Tàrrega, 27 a Lleida o els 28 a Balaguer. Per últim, el vent continuarà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Va, que ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Has sentit a parlar dels negacionistes, que s'anomenen ara els darrers mesos. a la gent que negue que existeixi el virus, el coronavirus, SARS-CoV-2, i que també neguen que produeixi la malaltia de la Covid-19. N'has sentit a parlar segur, oi? Doncs ara resulta que hi ha els negacionistes dels volcans. És curiós, això. Això t'ho dic com a notícia curiosa, eh? Negacionistes de volcans. Ara es fan anomenar que diuen que l'erupció del volcà aquest de la Palma, que està provocat i que és per distreure'ns del tema de les vacunes. En fi, veieu com hi ha gent per a tot? Per a tot, absolutament, eh? Ahir a la ciutat de Lleida, la Brigada d'Acció Immediata de l'Ajuntament de Lleida va actuar a la tarda per retirar una pedra de grans dimensions a la vessant del turó de Gardeny que queda sobre el carrer Cos Gallón. És justament on acaba el passeig de Ronda i arribaríem a la cruïlla de l'antiga carretera de Saragossa. Es va traure la pedra i de moment ha quedat un carril tallat, doncs, per acabar de fer tasques de manteniment. També aquesta nit al barri de Capons s'han cremat una desena de contenidors. El foc i el fum a diferents zones han afectat la façana d'un edifici, un vehicle, el vidre d'una oficina i el magatzem d'un concessionari de cotxes. I el govern de la Paeria de Lleida busca consens per a una pujada del 4,8% de la taxa d'escombreries per reduir el dèficit actual del servei, que és d'1,6 milions d'euros, però retirarà la proposta si no aconsegueix un acord. Recordem que hores d'ara ens salvem perquè es va expulsar el Comú de Lleida de l'equip de govern. Si no, com que eren majoria absoluta, s'hagués imposat aquesta pujada i prou. Aquí ja no se'n parla més. Hores d'ara han de buscar el consens. Veurem si la resta de partits polítics estan a l'alçada o no. La pujada que volen és d'un 4,8% a la taxa d'escombreries de manera lineal, és a dir, a tothom per igual. És igual els porta a porta, és igual a l'Horta de Lleida o és igual al Centre Històric de Lleida. Pujada del 4,8%. En parlarem avui a la tertúlia dels polítics. La situació sanitària, hores d'ara, és que tenim 7 pacients a la crítics, a les UCIs, dos menys que ahir. Dels 9 d'ahir, 7 no estaven vacunats per la Covid-19. I no n'hi ha cap que sigui menor de 12 anys, amb el qual vol dir que és gent que no s'ha vacunat o perquè no ha pogut, en alguns casos, o presumptament perquè no ha volgut. Perquè ja sabeu que ara ja et pots anar a vacunar. És més, et demanen que et vagis a vacunar sense cita prèvia i ja han passat per totes les franges d'edat. De fet, els més grans, a les residències, s'està posant ja la tercera dosi. Per tant, poca broma, eh? Dels 9 crítics que hi havia ahir, 7 crítics, ja parlem ja, eh? De la unitat de cures intensives, 7 no tenien les vacunes de la Covid-19. Salut ens notifica 27 nous positius a les comarques de Ponent i 3 als de muntanya. Ull perquè la ART s'enfila a totes dues zones, a totes dues regions, per sobre de l'1. El Pla de Lleida, 1,02, i a la muntanya, 1,10. El risc de rebrot al Pla de Lleida és de 132, i a la muntanya ha baixat i és de 38. I acabarem dient que Lleida celebrarà la 25a Festa de Moros i Cristians en format reduït i amb aforament limitat als actes. La capital del Segrià viurà el proper cap de setmana les ambaixades, l'entrada de gala i la tradicional batalla. Tot això, evidentment, complint totes les mesures de seguretat sanitàries per culpa de la Covid-19. Fem una pausa i de seguida marxem a escoltar el nostre sommelier, el Felip Urbano, parlant de gastronomia.
Reventar el volcán cerca de mi casa.
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí l'espai de gastronomia. Caminem camí cap a 2:15, els dimarts. Ja saps que la gastronomia la vam presentar la temporada la setmana passada i que seguim ben acompanyats tota aquesta temporada amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, a
Montsonís. A Montsonís. A més, em consta que darrerament estàs content, estàs alegre.
Bueno, estic sí, estic molt content. He fixado, com diuen ells, pues, amb un projecte nou d'un restaurant i estem aquí liats, que ara estarà a la cuina funcionant. I la veritat que molt content, molt content.
Bueno, sí, jo entenc que no és la millor hora de trucar, però... estem avui parlant del restaurant El Celler a Montsonís i parlarem amb el xef i cofundador d'aquest restaurant, el Nacho Bustamante. Nacho, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Jo ja sé que no... Mira, aquesta hora a la ràdio no és ni bona per parlar de cuina, perquè el problema és que un està aquí sense poder dinar i te vas imaginar els plats i és un problema, i tampoc és bona per vosaltres perquè esteu, vaja, o sigui, ens has fet un parèntesi, però perquè som nosaltres, eh?
Correcte. Estem cuidant, estem preparant el servei per avui i pel cap de setmana.
Molt bé. Nacho Bustamante, xef i cofundador del Celler a Montsonís, un restaurant, jo, pel que m'ha anat explicant el Felip, que és un projecte que ni molt menys s'ha acabat, que està creixent i que és molt il·lusionador. No sé si ho veus així.
Bueno, sí, és un projecte que vam arrencar durant la pandèmia. Tant el meu soci com jo treballem en empreses d'hostaleria, ell a la província de Barcelona i jo a Tarragona, i bueno, se'ns va presentar una molt bona oportunitat i vam dir, ostres, va, anem-ho a provar. I just ens va agafar la pandèmia... Ho vam posar en pause i quan vam sortir la pandèmia vam dir anem o no anem, i ens vam decidir que sí. I doncs ara ja farà 6 mesos que vam obrir de cara al públic, però bueno, mesos abans vam estar cuinant per fer menjars per emportar i després doncs arreglant tot el que és les instal·lacions, que hem fet una... Bueno, amb el que hem pogut hem fet una petita inversió doncs per adequar una mica la sala d'una manera millor.
S'ha de ser valent avui en dia per emprendre, però en època de pandèmia això es multiplica per 2, perquè suposo que les dificultats i les incerteses són màximes. Vull dir que estàveu ben convençuts de tirar endavant?
Bueno, bastant... Bueno, valents o suïcides, digue-li com vulguis. Però vam arrencar molt... Les ganes hi eren. Jo tenia moltes ganes de tornar a casa, perquè jo visc aquí a Cubells, al costat de Montsonís, i tenia moltes ganes de tornar cap a casa, perquè ja he rondat molt i tenia ganes de sentar-lo una mica. I de ganes no ens en falten. En tenim moltes, i dia a dia doncs anem aprenent, a gestionar un restaurant, i després anem aprenent a que... Quan hem estat a altres cuines, doncs està rodejat de grans cuiners i mans molt expertes, però ara estem nosaltres, és a dir, és la nostra ment, és la nostra manera de pensar, i hem d'anar doncs, comprant llibres, fent cursos i aprenent dia a dia.
Clar, anava a preguntar justament com dos socis, un que està treballant a Barcelona i un que està treballant a Tarragona, acaben a Montsonís, però ja m'ho has explicat.
Sí, bueno, nosaltres ens vam conèixer a l'escola. Vam estudiar el CET a Barcelona i arran d'aquí doncs, ens vam conèixer el seu any de cuina, vam fer una bona relació i, bueno, així com ha sigut una relació que quedàvem els caps de setmana nostres, els dilluns i els dimarts a Barcelona, doncs, per anar a dinar, per anar a fer coses i parlant de la feina, doncs un dia va sortir l'oportunitat i vam dir, vinga, llancem-nos a la piscina i si hi ha aigua bé i si no, tenim 26-27 anys, que si ens va malament, d'aquí 10 anys ne tindrem 36-37, vull dir que estarem a temps de fer una altra cosa.
I tant, no, és un bon moment, la veritat, és una bona edat, evidentment s'hi ha de treballar força. Quin és l'objectiu o el que voleu transmetre amb el celler?
Bueno, nosaltres al final l'objectiu principal és treballar en producte de proximitat el màxim possible, a poder ser, i això és una cosa que vam descobrint dia a dia, perquè vivim en un poble molt petit i els productors, jo crec que encara manca una mica el fet de... Sí que és veritat que hi ha productors molt joves doncs, que et venen a la porta i et fiquen i t'ensenyen el producte, però si no és com que els has de fer la feina tu de buscar-los.
Clar.
I hi ha molts grans productors i de producte de proximitat i molta qualitat. Però bueno, l'objectiu principal és fer aquella cuina que a nosaltres ens agrada, marxar dels estigmes de l'alta gastronomia, que veníem d'això, i marxar del menú batallero de 12 euros, és a dir, enfocar-nos una mica doncs, a un públic mig alt, tant de jovent que vulgui vindre a celebrar un aniversari o una festa en petit comitè, com a un matrimoni que celebre 50 anys de casats, vull dir, una mica per tots els públics, intentant doncs, abarcar-ho tot i sense quedar-nos pel mig, està clar.
Teniu xarxes socials, els podeu buscar al Instagram com el Celler Restaurant tot junt i la R final de celler i principi de restaurant és comuna, eh? El Celler Restaurant a l'Instagram els trobeu. El primer que llegeixo és restaurant nascut durant la pandèmia. És que això
Correcte.
És molt actual encara, avui en dia.
Sí.
Massa actual.
Bueno, al final hem sigut un projecte que, tot i que venia previ la pandèmia, nosaltres teníem una intenció de fer un projecte que, quan va arribar la pandèmia, no té res a veure del que volíem fer. És a dir, ni la inversió és la que volíem fer, ni el projecte és 100%. Això és a dir, s'ha anat adaptant a la situació en la que ens hem trobat. Més a poc a poc, però bueno, pas a pas anem fent a poc a poc.
No, és el que dèiem. És a dir, o sigui, si ja és complicat emprendre en situació normal, doncs imagineu-vos amb aquestes complicacions extres. Felip Urbano. Ah, pensava que dic, el Felip ja...
Sí, que
no sé si
aquí veient a la cuina,
No, ja ho sé, els he dit, separeu-vos una mica perquè no s'acopli el telèfon, però esteu tots aquí. Suposo que amb tu també arriba el tema dels vins, al celler.
Bueno, ells ja tenen aquí una carta de vins feta, però ahir vam començar... La setmana passada vam començar un projecte d'allà i estaven ja a punt d'acabar-la també i hem fet una carta nova. Evidentment, del 100%, crec que hi ha un 90% de referències catalanes i del 90%, un 80% i 82% de coses del Segre. Vull dir, aquí, en aquest cas, sí que hem apostat totalment per la deo nostra i per el producte d'aquí, que és el que hem d'apostar, no?
Clar. Bueno, és que n'hi ha molt, també. Vull dir, que és que a vegades ens pensem que no, però tenim grans coses al costat de casa. És que tenim grans coses al costat de casa.
Bueno, ja nosaltres tenim aquí la cooperativa d'Artesa, que fan grans vins també, no? I a part, doncs, bueno, hem intentat agafar una miqueta de les set subzones que tenim, doncs, que siguin dintre de la carta, eh? A part de doncs, Priorat, Pla de Valles, Montsant, Terra Alta, doncs hem intentat tindre una carta de proximitat i el 90% és producte català.
Clar. Perfecte. Estic mirant ara, vosaltres esteu a Montsonís, 3/4 d'hora des de Lleida, vull dir que al final és...
Bueno, no, que són 40 minuts.
Bueno,
que ja diem això, ja la gent diu que està molt lluny, però és ràpid.
Per això ho dic, que al final no és lluny, que dic des de Lleida, des de Balaguer menys, des d'Artesa menys, Oliana, en fi, vull dir que... que, Nacho, esteu bastant al mig, eh, de tot plegat. Esteu al començament del Prepirineu i és maco, eh, on esteu?
Sí, la veritat és que tenim la sort que estem en un poble molt petit i molt encantador, com és Montsonís, que té castell i té molt encant, i té bastantes rutes per fer coses. I estem enmig de municipis que, no sé per què, ens hem trobat que sí que és veritat que hi ha, potser a cada municipi hi ha un restaurant que destaque per damunt de l'OMS, però després l'altre està més parat. Uh-huh. I la nostra intenció és aquesta, també. És a dir, posar-nos al mapa, posar Montsonís al mapa, al final, perquè la gent s'ha de desviar, i que la gent, que si ha de fer 10, 15, 20, 30 minuts de cotxe, que tampoc és tant. Vull dir, a Barcelona, a vegades,
oh, vas
a dinar a la platja i has hagut de fer 40 minuts de metro.
Estic mirant...
Que estem una miqueta ben situats, i la gent de Pas, d'Andorra, gent que va cap a Trems i vens de depèn quin lloc, al final és un punt d'un punt intermig, és un desvió de 5 minutets.
No? Evidentment. Estic mirant el vostre entorn, és magnífic. A més, davant vostre, un carrer ja empedrat, còmode de caminar, eh? Vull dir, empedrat, vull dir, de pedra llisa, però empedrat, amb unes vistes cap a la natura magnífiques i una façana del restaurant encantadora. Eh? És que el lloc és maco, eh? Quan has dit que ens va sorgir aquesta oportunitat, et crec totalment.
Sí, sí, totalment. Va ser, a dir, allò que a vegades et truquen i em diuen, mira, que aquí busquen algú... i torna a trucar, i a la tercera dius, home, igual haurem de fer cas i haurem d'anar a veure si realment és una bona oportunitat.
I tant que sí.
I així va ser.
Esteu a Montsonís, al carrer Major, allí trobeu el celler. Escolta, em parlaves de producte de proximitat. Quina és la teva especialitat, Nacho?
Bueno, nosaltres com a especialitat així com a tal, no és allò que diguis, ostres, som referents amb això. No, no tenim un plat allò que diguis estrella. No tenim una carta molt extensa, és a dir, tenim una carta ben aviat curteta, perquè la nostra intenció és anar introduint productes. Però sí que és veritat, mira, ahir vam estar parlant amb productors de la zona que fan pollastre, i fins ara estem bastant un pollastre de proximitat, que, òbviament, no és d'Artés del municipi de 15 minuts, però sí que estem jugant amb un radi d'un 30-40 minuts de granges de per aquí prop. No, doncs ara ens hem trobat que potser podem incorporar a la carta el pollastre que està fet simplement a 5 minuts del restaurant. Un pollastre alimentat amb lli, un pollastre com els d'abans. És un plat que volem entrar a la carta. Tenim productors com els formatges de Clua, que són molt amics nostres... I tenen un valor afegit, no?, que s'ho fan ells, són joves, ara han incorporat un producte nou amb llet d'ovella, i plat així estrella, ja et dic, la nostra intenció és anar rotant molt, que et deia, les croqueres agraden un munt de rostit, els caragols, que són totalment quilòmetre zero, que són de Ponts. Nosaltres al final comprem a Balaguer, comprem a Artesa, comprem proximitat a Gramunt, no ens anem a grans superfícies a comprar el producte, si el tenim, si ens el podem portar a casa i si és de proximitat, clar.
Escolta, i si vull provar l'especialitat del Nacho, què em demano?
Home, jo ja et dic, mira, ara mateix que Mastellat estàvem fent caragols. Els caragols agraden molt.
I tant.
És una recepta que he anat heredant de la meva mare, els meus pares són argentins, uh-huh. Però la meva mare li va ensenyar tots els caragols d'una manera. Jo els he adaptat a una altra i fem uns caragols, en vez de acabar-los amb caldo, són amb llonganissa, cansalada, costella de porc, i en vez d'acabar-los amb caldo, com et deia, els acabem amb cava. I creiem que són molt xulos i molt divertits, eh? Vull dir que així és totalment... És un plat que crec que ens surt molt bé i que apareix territori totalment.
Mare, és que clar, veus, jo, saps què passa ara, Nacho? Que jo ja me'ls he imaginat, quasi bé els he degustat en aquesta hora. I és que no pot ser això. Jo he de fer, Felip, jo he de fer l'espai de gastronomia amb el plat al costat.
Bueno, però ja saps que estàs convidat aquí,
ja ho sé,
eh? Quan vulguis vindre, sí. Fem el programa següent des d'aquí, a la cuina, vinga, i vinem. Ja veuràs que, bueno, jo crec que és el que deia Nacho, no? Aprofitem tota la proximitat, però dintre de la carta que s'ha elaborat, hi ha coses molt interessants... amb tot el que d'aquí, vull dir que, bueno, ja no perquè treballo amb ells, sinó que recomano 100% l'experiència de vindre a Montsonís, que és, bueno, un paisatge, crec que únic, a aquesta part de Lleida, i després,
de les 26-27 anys. Vull dir, això ja ho transmeten ells directament, aquestes ganes de fer les coses bé.
Clar. Nacho, ens has dit al principi que ja treballàveu tant el teu soci com tu al món de la hostaleria, però no sé si a casa teva de petit provens de família ja relacionada amb el món de la hostaleria o no.
Sí, i bueno, ja et dic, els meus pares van vindre de l'Argentina molt joves, la meva mare és una fanàtica de la gastronomia,
Carà.
I crec que tinc un restaurant per culpa de la meva mare, perquè, bueno, ella tenia moltes ganes de que obríssim algo, i jo durant, els meus pares van tindre una empresa de catering, que feien carn a la brasa, feien vedelles senceres, feien cordes a l'estaca. Després van portar durant 5 anys el xiringuito dels piscines del meu poble, que li van fer un canvi totalment, amb una carta de totalment de xiringuito, però bueno, jo crec que agafo l'arrel d'això, tant la meva padrina, que igual li va ensenyar una mica més a la meva mare ho ha explotat molt més i és molt fanàtica de, he vist a la tele això, doncs jo ho faig la meva manera. I llavors jo crec que ho he heredat una mica d'aquesta part.
Però et poses a cuinar amb la teva mare algun dia?
És complicat. La mare sempre em diu, podries fer... Bueno, abans d'estudiar, igual sí que més, però després, mentre he estat estudiant, sempre penso, ostres, em passo tot el dia cuinant al restaurant o quan estic a l'escola, el cap de setmana, quan arribava a casa, dic, no vull fer res.
Clar.
Em soc més mandres. Al final, els cuiners som així, cuinem al millor restaurant, però després arribem a casa i ens fem un entrepà amb el primer que agafem per la nevera.
Bueno, escolta, t'admeto això, però segurament l'entrepà el cuideu bastant més que me'l pugui fer jo, Segur,
bueno, depèn del dia, depèn com arribes a casa i el que tens, però sí, és veritat que a vegades, tres, pues, un entrepà es pot fer molt xulo.
Per això t'ho dic, que a vegades parlem d'un entrepà com un tros de pa... No, que entrepans es poden fer molt, molt, molt ben cuidats i segur que ho feu, En fi, Nacho Bustamante és chef i cofundador del celler, estan a Montsonís. Busca'ls a internet, als buscadors, i us sortirà, fica el celler Montsonís i et sortirà l'adreça com arribar-hi, i a les xarxes socials, a l'Instagram, el teniu el celler restaurant,
A l'equip són el Nacho i l'Adrián.
El Nacho i l'Adrián, molt bé.
Que són els únics amb mi que estem al restaurant, vull dir que... Però els dos capos xefs són l'Adri i el Nacho.
Molt bé, doncs Nacho i Adrián, el meu respecte i la meva enhorabona, perquè de veritat que emprendre avui en dia és una empresa titànica, s'ha de ser valent, s'ha d'arriscar, i amb època de pandèmia encara més, Per tant, que us hagi sortit bé i que suposo que seguireu creixent, només és el resultat de bona feina, segur que sí. Nacho Bustamante, que ha estat un plaer conèixer't.
Igualment.
Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Felip Urbano, ara potser sí que t'agafaré el pou de la lletra que m'has convidat,
Home, jo ja t'he dit que tu coneixes per les sortides que he fet per aquí amb moto i tal, lo poble turístic.
Sí, sí, perquè amb moto sí que hi he passat.
La ubicació és espectacular.
És espectacular.
I a part, el que intentem fer aquí, ara començarem a l'octubre a fer sopes maridatges també, perquè ja els dos han elaborat un menú degustació superxulo. I mica en mica, anem fent cosetes que s'havien de fer, potser, en època de pandèmia, que no se podia, i ara estem començant. Òbviament, és més difícil per la distància, potser, però per les ganes, jo t'he dit que no és, i a part ara que estic dintre de l'equip, intentem, d'alguna manera, donar-li el valor que té aquest restaurant, no? I la gastronomia que ells fan.
Bueno, quan organitzes el maridatge ja m'ho fa saber,
Sí, ja
t'ho faré saber.
Una cosa abans d'acabar. Sí. És donar molts ànims. Dijous passat, la setmana passada, la pedregada que va caure, va ser horrible, i d'aquí molts ànims a la Imma, del celler Terroner, de la Terra Alta, que són els cosins nostres d'aquí de la Deo Cossos del Segre, perquè van perdre més de la meitat de la collita i això és un desastre.
És un desastre, i a més està fent unes tempestes bastant virulentes i molt localitzades, amb el qual fa molt mal aquí i potser 5 quilòmetres més enllà no, i si et toca, doncs sí, és una mala sort.
Va ser
és una feinada.
Molts ànims al celler Terroner.
I tant, que sí, una abraçada des d'aquí. Felip Urbano, ens tornem a escoltar la setmana vinent.
Molt bé, Ricard. Cuida't. Una abraçada.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que passen 5 minuts de 2:15. Jo crec que per primera vegada entrarem puntuals a la tertúlia dels polítics, perquè sempre els aviso en una hora i després, doncs, entre la publicitat i jo que parlo molt, ens allarguem una mica, però res, que ja anem directes a les dues. Deixeu-me veure. Sí, deixeu-me veure. Tinc a la Àngeles Ribes de Ciutadans connectada. Àngeles, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Àngeles. El... Sí.
No, decía que contesto de estar en el despacho después de que la PCR ha salido negativa, así que muy bien.
¿Has hecho una PCR?
Sí, sí, sí. Lamentablemente me tuvieron que hacer una por haber sido contacto con un positivo, pero bueno, todo está en orden.
Bueno, pues m'alegro, perquè vull dir, al final les coses de salut sempre estan per sobre de qualsevol altra història, només faltaria. També està amb nosaltres la Carme Valls, que s'estrena aquesta temporada per part del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Què tal? Com esteu?
Com estàs? Bé?
Sí, 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 la veritat és que sí, molt bé. Bueno. Molt bé, molt bé. No em puc queixar. Estic superbé, la família tots bé, hem fet 15 dies de vacances, o sigui que fantàstics.
Molt bé. També veig a la Helena Ferre, del Comú de Lleida, que la setmana passada no es va poder connectar per problemes personals. Helena, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. És que no tenia ni veu, o sigui, no hagués pogut participar en absolut, com a molt gesticular.
Vigila que en aquesta època de pandèmia, quan una persona es refrede, és un problema que t'assenyalen per tot arreu.
Exacte, és que va ser just això, perquè el diumenge em trobava molt malament i tenia tots els símptomes, però clar, em vaig fer uns antígens el dilluns negatiu, però em van dir a casa fins dijous, PCR, i sort que va sortir negativa.
Bueno, aviam, recordem que encara ens podem refredar sense que sigui el maleït virus. El que passa és que sí que és veritat que el darrer any i mig la incidència de refredats i grips ha baixat tant que ens pensem que tot ja és la Covid-19 i no, de veritat que prefereixo mil vegades un refredat, encara que allò que deien abans, no? Un refredat mal curat dura no sé quants dies, doncs és igual, un refredat que no passa aquesta altra història. Bueno, escolta, Helena, ja que la setmana passada no estaves i vam estar parlant de vosaltres, bueno, vam estar parlant de vosaltres perquè jo vaig dir que la darrera tertúlia dels polítics la vam acabar amb tres socis de govern i la primera la començàvem amb dos partits com a socis de govern. M'agradaria saber el teu punt de vista de la sortida del Comú de Lleida, de l'equip de govern, com va anar a nivell personal i a nivell polític. Ja ho has explicat mil vegades, ho sé.
No, bueno, començo per lo polític. Mira que, o sigui, jo crec que cada versió és diferent perquè depèn una mica de l'estat d'ànim que tinc i llavors avui estic més animada i llavors serà una versió més positiva. Una mica a nivell polític el que hem d'entendre és que nosaltres vam venir a apostar per un canvi de model polític i que doncs, la veritat és que ens hem sentit decepcionats en certs àmbits, no? I ha arribat un moment en què els incompliments, doncs, fins aquí hem arribat. Òbviament hi ha hagut molts obstacles, doncs, a nivell econòmic, a nivell tècnic potser no s'ha comptat amb tot el cost tècnic que haguéssim volgut o que haguéssim pogut tenir, però també tenim clar que nosaltres vam venir aquí a defensar, en aquest cas específic, un model comercial que no és el de Torres Salses, que podem compartir que altres grups polítics doncs, el defensin, però que en aquest cas nosaltres teníem molt clar que no és el nostre model i que no faríem ni un pas més cap a aquest model sent conscients de les possibles conseqüències. És clar que sí, perquè també cal entendre com funcionen els tràmits, etc, però si nosaltres pactem no donar suport i que no serà aquest el model del govern, entenem que s'ha de fer tot el possible i tot el que estigui a les nostres mans per no donar suport. Per tant, en aquest sentit, crec que era molt clar el posicionament del comú i en aquest cas qui s'hauria d'explicar respecte a aquest incompliment no, crec que no som nosaltres. A nivell personal, doncs molt, molt agraïda específicament doncs a tant a la Sandra com a la Mariamma, perquè a títol personal són les regidores que millor s'han portat amb mi, per exemple, i que més humanament doncs, han fet el comiat, i a la resta, doncs molta sort i ànims, que de feina n'hi ha molta.
A nivell polític, no de persones, sinó de grups municipals, qui t'ha decepcionat més, Esquerra, Junts?
Parlo...
A nivell polític i globalment, evidentment.
Vale, però parlo per mi, d'acord, Ricard?
Sí, sí,
que
sí, sí,
parlo
sí.
Nom del
Elena Ferre,
parlo,
eh? Elena Ferre, sí.
Parlo en nom de l'Elena Ferre, i en aquest cas jo crec que és l'alcalde en si, la figura, no? Perquè és sobretot qui havia de liderar aquest canvi i que crec que, qui crec que més excepcions ha pogut portar, malgrat, em reitero, en totes les dificultats, a vides i per haver, crec que era la seva figura, sobretot la que s'ha vist, doncs, no ho sé, menys que menys coses ha desenvolupat.
Uh-huh. Carme Valls, que veig que estàs al costat de Fèlix La Rosa, no sé si aquesta opinió de la Elena la comparteixes, perquè clar, ara l'Elena passa a l'oposició, vosaltres ja hi sou, des de fa dos anys, més de dos anys, no sé si comparteixes aquesta visió de la Elena.
Bueno, jo crec que, no, que nosaltres des del PSC...
Parlo de la figura de l'alcalde, eh? No parlo de, de l'alcalde com a persona, sinó de la figura de l'alcalde políticament, eh? Vull dir, que la gent no es pensem ara aquí que anem a Coso i derribo. Parlem de l'acció política de la figura de l'alcalde.
Bueno, jo entenc que quan nosaltres parlem de l'alcalde, parlem de l'alcalde, no del senyor Miquel Puello, ni pare, ni no entrem en temes personals, sinó que entrem
amb però t'ho dic perquè avui en dia, entre xarxes socials i tot es barreja i hi ha gent que sempre té ganes de gresca barrejant coses que no toquen. Crec que l'Helena ho ha delimitat molt bé. Per això et preguntava específicament per això, eh?
Sí. Bueno, a més, completament d'acord. Jo crec que amb els temes personals, amb això estem tots d'acord, no s'hi ha d'entrar mai, no? No crec que des de cap dels grups polítics és fàcil. A més, és una cosa que hem criticat contínuament a molts dels plens, no? I amb el que fa respecte a la figura política de l'alcalde, jo crec que moltes vegades, i fins i tot el nostre cap, en Fèlix, ho matxaquem contínuament, no? Dient la falta de lideratge. Jo estic completament d'acord amb l'Helena, que és una figura que ha decepcionat no solament els comuns, entenc jo, sinó a tota Lleida, no? Jo crec que l'alcalde, des del primer moment, ja va dir que ell no volia... No entrava dintre dels seus projectes ser alcalde, per tant, això es nota molt, no? I és una persona que no està... L'alcalde de Lleida avui en dia no està liderant la ciutat, no? I això es nota molt, no? No té un projecte de ciutat, no hi ha darrere amb ell figures que l'acompanyen amb aquest projecte de ciutat, i això ho estem pagant la ciutadania, ho està pagant aquest projecte de ciutat que no hi és, no? Uh-huh. En cap dels sentits, ni al comercial, ni al social, ni al de mobilitat, ni al de la Lleida sostenible, ni a cap d'aquelles lleides que ell tanta propaganda va fer a la seva campanya, no?
Ángeles Ribes.
Bueno, yo creo que si algo se ha sabido hacer bien durante todo este tiempo ha sido precisamente el desligar esa parte humana y personal de lo que es la parte laboral. Yo creo que en ese sentido con Elena tenemos una relación estupenda, la verdad. En lo personal y en lo político, sabes que evidentemente estamos a la gresca constantemente, como con otros grupos. Pero sí es verdad que nosotros en su momento ya dijimos que este pacto tenía una inestabilidad intrínseca en sí mismo, porque era juntar tres fuerzas que son muy diferentes en el modelo de sociedad y en el modelo de ciudad que quieren, y que por tanto iba a ser muy, muy complicado que pudieran llegar hasta el final de mandato, y yo por una vez tuve la bola de cristal y acerté en ese sentido. Es verdad que se generaron unas expectativas altísimas, altísimas después de 40 años de monopolio del Partido Socialista del PSC en el gobierno del Ayuntamiento de Lleida. Evidentemente había por parte de buena parte de los votantes de estos tres partidos una... yo diría que está una ansiedad por llevar a cabo, bueno, pues políticas distintas a las que se habían llevado en este momento, y yo no voy a decir ni mejor ni peor, es simplemente distintas. Pero insisto, la ideología en estos casos manda, y mucho, y los modelos eran tan distintos que era muy difícil que se satisficieran esas expectativas que se habían generado. Y al final yo estoy de acuerdo de que en una cosa que habéis dicho del alcalde sí y en otra no, es decir, es verdad que hay que desligar en la persona de la figura de alcalde, estoy de acuerdo, pero yo soy de los que piensan que un alcalde es 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, y que por tanto, hombre, el carácter de la persona también imprime el modo en que tú actúas como alcalde. Y creo que este alcalde no tiene el carácter adecuado para dirigir una ciudad como la que tenemos.
Molt bé, doncs, escolta, canviant de tema, us vull posar un tema sobre la taula, i és que això és una cosa que, gràcies a la sortida del Comú de Lleida, de l'equip de govern, la parlarem avui d'una manera, i que si no haguessin sortit de l'equip de govern l'estaríem parlant d'una altra. I és que el govern de la Paeria, o sigui, Esquerra i Junts per Cat, està buscant consens per una pujada del 4,8% de la taxa d'escombraries. És a dir, ara ja no podem anar a votació i assegurar-nos el tiro. Ara ja hem d'anar a buscar consens. Com que els tres esteu a l'oposició, us preguntaré des de l'oposició, per cert, que Junts per Cat ens ha comunicat que no es pot connectar cap persona. D'Esquerra esperem a l'Ignasi i del Partit Popular a la Marisa Xandri, però vosaltres tres que ja esteu aquí, com veieu aquesta proposta d'aquesta pujada d'un 4,8% de la taxa d'escombraries, a més a tothom per igual, els del Porta a Porta, els de l'Horta, els del centre de Lleida, és igual. Com la valoreu? Qui vulgui.
Nadie? Empiezo yo.
Venga.
Vamos a ver,
Perdó, aclariment. L'Ajuntament diu que això s'ha de fer així perquè hi ha un deute heretat de 1,6 milions d'euros.
Vamos a ver. La herència recibida y la deuda heredada. Evidentemente, creo que todo el mundo somos plenamente conscientes de que los servicios públicos se tienen que pagar y tienen un coste. Y buscar, y que lo diga yo, probablemente a algunos les sonará extraño, buscar que no haya en ningún caso un posible déficit por prestación de servicios en un ayuntamiento es muy complicado. Entre otras cosas, porque, como me habréis oído decir miles de veces, la financiación de los ayuntamientos es un absoluto desastre. Y eso es algo que ninguno de los partidos que ha estado en el gobierno de España ha metido gana y cucharadas para poder solucionarlo. Dicho eso, sí, claro, evidentemente, pues igual que si tú heredas una casa, pues tendrás que hacerte cargo de todo lo que conlleva esa herencia. Y cuando uno tiene intención de entrar en gobierno, se supone que conoce cómo está la situación de las finanzas del ayuntamiento, y más cuando los tres partidos que entonces lo conformaban, ahora ya son dos en el gobierno, todos tenían representación en los mandatos anteriores y, por tanto, sabían perfectamente cómo estaba la situación económica. Dicho eso, hombre, a mí personalmente el dividir el coste de cada vecino de la basura por la categoría de la calle o por el tamaño de la vivienda, a mí no me parece lo adecuado. Yo creo que lo adecuado es que aquel que genera más residuos y de la peor forma tiene que ser el que pague más, y que se incentive a aquellos que lo hacen correctamente. Porque tú puedes encontrarte que una casa situada en uno de los barrios de, en una de las calles, perdón, de primera categoría y de muchos metros cuadrados, lo está ocupando una viuda. Y esa viuda probablemente genere muchísimos menos residuos que una familia grande en otro barrio y en otra calle. Con lo cual, es verdad que esta propuesta que se nos ha hecho es para abrir el melón de las del tema de los residuos. Es verdad que el canon que nos aplica la Generalitat de residuos es absolutamente descomunal, y es verdad que tenemos que tender hacia un sistema de separación y reciclaje de los residuos, pero de momento lo único que se hace es cargárselo en los lomos de los vecinos, independientemente de si lo hacen bien o mal. Y por tanto, a mí, esta propuesta que se nos hace no es la que más me satisface.
Sí, Ángeles, entén que vosotros votareu que no.
Hombre, de momento vamos a hablar de la comisión.
Vale, vale. Pero de momento no os agrade.
No, para nada.
Vale. Carme Valls, per al·lusions de herència.
Bueno, jo és que el tema de la herència és un tema que han parlat tantíssimes
bueno,
vegades.
Bueno, per al·lusions, ja manteneu, PSC, avui.
Sí, sí. Que, bueno, a veure, de totes maneres, a mi m'agradaria deixar molt clar una cosa. Hem de diferenciar entre el que és un deute i el que és un dèficit. I el que està clar és que el servei d'escombraries, de la manera que està pressupostat, el que ens deixa cada any, és, o sigui, no arribem, o sigui, si nosaltres diem això val 1 milió d'euros, que passa que acaba costant 1.200.000. Això no vol dir que tinguem un deute, sinó que ja se van acumulant un dèficit pressupostari. Vale? Això es podria arreglar augmentant la partida pressupostària cap al tema d'escombraries i deixaria d'existir aquesta diferència. El que està clar és que el tractament dels residus i la tassa de residus puja cada any i, per tant, nosaltres hem d'anar a augmentar el tema del reciclatge per baixar aquesta tassa d'aquest import de residus. A partir d'aquí, jo crec que han començat a negociar aquesta pujada, si és que s'havia de fer, l'han començat a fer tard, o sigui, fa una setmana que en parlem, o 10 dies, i això volen que vagi, doncs, evidentment, aquest mes al tema d'ordenances fiscals. És ràpid. Nosaltres, per exemple, avui tenim reunió de grup on hem de parlar, on hem de fer noves propostes. Bueno, jo crec que s'ha presentat de mala manera. Nosaltres, jo te puc dir que nosaltres no sé el que votarem. De moment, amb les diferents propostes que ens ha fet el govern, les estem estudiant. Està clar, doncs, que si hi ha aquesta pujada de la recollida de residus, doncs aquesta s'ha de pressupostar d'una altra manera. I també és cert, doncs, que potser pot haver una altra manera de quotes com és abans.
O sigui, que tal com està... Ara hem perdut a la Carme.
O sigui, el porta-porta, ara és porta, etc, etc. Però s'ha d'estudiar.
Perdó, que havíem perdut a la Carme. Dic, tal com està plantejat ara...
Ah, perdona.
Tal com està plantejat ara, no, de moment no us agrada. Per cert, teniu ple aquest divendres?
El dia 30 el tenim.
El dia 30.
El dijous de la propera setmana.
Això arriba ja al ple del dia 30?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Helena Ferre, des del Comú de Lleida, perquè a més vosaltres sou impulsors de tot el tema de reciclatge, separació de residus, etc, etc, i ara no esteu a l'equip de govern. Com veieu aquest tema?
Clar, per nosaltres el model òptim, Ricard, sempre serà el model del porta a porta. És més, el meu company Sergi Talamonte, quan era el regidor de Transició Ecològica, sempre va defensar el projecte, primer doncs, a Ciutat Jordi, com havia fet el PSC mantenint-lo, però fent una aposta clara per aquest model, implantant-lo a una part de Balàfia i de Pardinyes. Per nosaltres el model òptim és a totes les ciutats, doncs, el model porta a porta, a poc, amb els tempos que es necessitin, acompanyant a la ciutadania i sobretot fent molta pedagogia. Però el que és clar és que la quantitat de residus que generem tenen un cost alt, i no només a nivell econòmic per l'Ajuntament, no només per la ciutadania, sinó també pel nostre planeta. Per tant, hem de ser molt clars, hem de fer aquesta aposta valenta que entenem, doncs, que hi ha veïns i veïnes que poden tenir les seves reticències amb el model i que crec que és molt important, reitero, aquesta pedagogia i per tant anar cap aquí a poc amb el temps que calgui, però fent-ho amb passos ferms i endavant. Mentre el govern no defensi aquest model, no ens tindrà al seu costat. Mentre defensi el porta a porta, doncs, per suposat que sí. Nosaltres, tot el tema de les ordenances, doncs, fiscals, la pujada de taxes, estem negociant, doncs, com ha dit també la Carme, I nosaltres hem estat molt clars. Mentre es segueixin defensant polítiques impulsades doncs, per les nostres regidories, quan estem de regidors, tindran el nostre suport, també doncs, la de la resta de companys doncs, que figuren al pacte d'entesa, però quan no es faci això, el comú no hi serà.
Per tant, a hores d'ara, amb aquesta proposta també votaríeu que no. Ens faltaria el Partit Popular, que entenc que per afinitat tampoc estaria d'acord. En principi és una proposta que no sortirà en van. En principi, en principi. Sembla indicar.
Bueno, ya veremos, porque, en fin, ya sabéis que las negociaciones luego te dan sorpresa. Yo recuerdo el año pasado que la sorpresa nos la llevamos al final en presupuestos. Pero es verdad que, veamos, es que el tema de la recogida de basuras no se puede desligar tampoco de todo el conjunto de lo que es la limpieza y la gestión de residuos en toda la ciudad. Es decir, mira, yo ahora me estaba mirando las cifras de lo que nos estaban costando los contenedores que han sido quemados desde hace...
10 aquesta nit, sense anar més lluny,
Sí, de un par de años hasta ahora, y es que vamos por más de 200.000 euros. Entonces, aquí al final, el modelo que nos manda la Unión Europea está muy claro. Es decir, el vertedero tradicional de se echa todo ahí a mogollón y ya, eso tiene que acabarse. Y por tanto, se tiene que hacer una selección de los residuos, ya sea en plantas especializadas o ya sea que lo haga cada uno en su casa. Aquí en esta ciudad, en este caso, se ha optado porque lo haga cada uno en su casa, pero eso conlleva unas dificultades enormes, enormes de implantación. En ciudades como Bruselas, en la cual yo justo antes de la pandemia estuve, que ya se ha implantado el sistema de recogida de basuras de puerta a puerta, es un auténtico desastre, un desastre. Y es la capital donde está situado el Parlamento Europeo y todas esas cosas. Y funciona fatal. Y la ciudad está realmente sucia y con bolsas de basura constantemente en todos los barrios, porque está muy mal gestionando. Eso es un tema muy, muy complejo y que, como antes habéis dicho, las compañeras...
De manera breve, Ángeles, nos quedan 4 minutos.
Zanjarlo en 2 semanas con una propuesta de ordenanzas fiscales, no. Nosotros por eso, precisamente para este pleno, metemos una moción para hablar de forma integral de todo lo que es la limpieza y recogida de residuos.
Per cert, de la neteja de la ciutat és un capítol a part que en podem parlar que crec que n'hem de parlar un altre dia, perquè la percepció general és molt dolenta a hores d'ara de la ciutat de Lleida per part de la ciutadania. Jo no recordo que mai hagués passat això. Carme Valls.
No, jo volia... Seré breu, no? El tema que l'Àngeles diu. L'any passat ens vam endur una sorpresa quan algú doncs, va votar els pressupostos. Nosaltres ens vam abstindre els pressupostos amb un acte de responsabilitat i a canvi de, amb una negociació que vam fer al govern, de que havíem de complir certes coses, no? És allò de dir, bueno, en principi era el primer cop i ens van demanar, nosaltres vam confiar en ells, està clar que no han complert pràcticament cap dels acords als que vam arribar amb aquella negociació i, per tant, bueno, ja n'hem après. No? O sigui, nosaltres vam arribar a un acord, per exemple, que era no reduir línies de busos que afectessin el tema social. No ho han complert. Vam arribar amb un tema d'acords socials amb el pacte de l'aigua. No ho han complert. Vam arribar amb uns acords d'unes obres que es tenien que fer amb aquests diners del pacte de l'aigua. No s'han complert. Bueno, doncs per això ara les nostres negociacions són molt més durs. No? Però jo crec que ens vam abstindre i ho tornaríem a fer perquè era un acte de responsabilitat.
Ja, però aviam, pot ser molt més durs, però si al final no et fies de l'altre costat...
Però bueno...
No sé, mala passa el taller, ara... tenim...
Exacte, doncs ara vale. Ja no ens en fiem.
Elena.
No, clar, el que és clar és que ara el govern està en minoria i que, per tant, d'alguna manera, si vol tirar endavant els projectes, haurà de negociar, haurà de consensuar... Els temes s'han de treballar perquè a més són temes molt complexos, de veritat, o sigui, el tema de la gestió dels residus és complex, el tema de la gestió de l'aigua és un tema complex, també de la contractació doncs és difícil i per tant, doncs, si necessita el suport en aquest cas doncs, del comú, haurà d'incorporar una vessant molt més social, si necessita doncs, focalitzar en àmbits que no siguin la transició ecològica, doncs potser no ens ve a buscar nosaltres. Però en tot cas el que ha de tenir clar és que ara mateix ells sols no tiren endavant.
Uh-huh. En fi, pel que deia l'Àngeles Ribes ara, el model porta a porta és un model que ja s'està provant i s'ha provat fa temps a d'altres llocs i no sembla que doni el resultat esperat, no des del punt de vista del tant percent de recollida, sinó del dia a dia, del dia a dia. Veurem si es pot millorar aquest sistema o si, pel contrari, en una ciutat mitjana tirant a petita com Lleida, pot acabar funcionant. Àngeles Ribes, Elena Ferre i Carme Valls, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana. I, escolta, dimarts vinent, que és vigília de festiu, no en fem de pont aquí, o sigui que, com que de moment ho farem a través d'internet, us espero, eh?
Perfecte.
Aquí estarem.
Molt bé. Una abraçada.
Adéu.
I nosaltres que ja marxem cap a les 2 de la tarda, bueno, és que això dels ponts, jo ho entenc, el que pot em fa i ben fet, eh? només faltaria, però bueno, jo ho aviso i ja està, les coses com siguin. Va, que marxem directes cap a les 2, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE, nosaltres hi tornem demà a les 12:20, puntuals com sempre, demà ja a la meitat de la setmana, dimecres, escoltarem l'entrevista Cosmopolita i també parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Tindrem la nostra tertúlia amb veu de dona. I recorda que demà dimecres, a les 22 hores més o menys, minut amunt, minut avall, s'acabarà l'estiu, tot i que per temperatura, i com ens ha dit el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, això sembla que es va acabar ja el passat 31 d'agost. Cuida't força, recorda que seguim en pandèmia, amb xifres molt més acceptables i baixes, però seguim en pandèmia. Cuida't força, una abraçada i tornem demà.